amb Marta Pardell.
Els metges aniran a la vaga el 25 i 26 de gener per denunciar la situació insostenible que diuen pateix el sistema sanitari. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, resumeix així els problemes que afronten.
Perquè si no fem res, aquests 9.000 metges es jubilaran els propers 10 anys, els residents que a hores d'ara s'estan formant marxaran i d'aquí 5, 6 anys, a tot estirar, tindrem una sanitat amb molt pocs professionals i que serà pràcticament de beneficència.
El sindicat majoritari dels metges fa una crida perquè sigui una mobilització històrica i no descarten noves mobilitzacions si no tenen una resposta positiva de l'administració. És dilluns 28 de novembre de 2022 i tenim més titulars. 14 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona rebran prop de 10 milions d'euros els propers dos anys per ajudar les famílies en pobresa extrema. Sònia Kerr.
Són diners procedents del programa integral de barris. L'objectiu és augmentar l'equitat territorial i atendre els col·lectius més vulnerables. El gerent de l'AMB, Ramon Roda, destaca que es finançaran projectes que vagin a l'arrel dels problemes socials.
Projectes que siguin persistents en el temps, no? Que no durin un any o dos i després desapareixen, sinó que tinguin aquesta continuïtat amb voluntat d'anar a resoldre problemes endèmics que hi ha en determinats barris del territori.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte cas de violència masclista a Artesa de Segre, a la Noguera.
Han detingut un home acusat de calar foc al pis de la seva parella amb ella dins. La dona està ingressada en estat greu.
Els Mossos han multat 450 conductors per superar els 100 km per hora en el primer cap de setmana de restriccions a l'AP7.
S'han fet controls de 100.000 vehicles en el tram de l'AP7 entre el Papiol i Granollers. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ho justifica per l'elevada sinistralitat.
Hem tingut un mes de novembre amb molta accidentalitat i, per tant, doncs, ja ho vam fer el cap de setmana passat, un increment de les mesures de control, de seguiment i de presència de Mossos d'Esquadra.
De cara al pont de desembre, es limitarà la circulació de camions en aquesta via i també s'instal·laran carrils addicionals.
En cultura, un nou projecte arqueològic, el conjunt monumental de la Catedral de Tarragona, permetrà descobrir l'entorn del temple.
Es tracta de treballs arqueològics a 4 anys vista que permetran conèixer millor el recinte de culte imperial o la sala axial de la catedral.
Pel que fa als esports, la selecció espanyola de futbol s'emmiralla en el Barça, Eduard Cabré.
Almenys així ho veu el president del Barça, Joan Laporta, que ha comparat avui el combinat estatal amb l'equip blaugrana. Laporta ha criticat també la sanció de 3 partits al davanter Robert Lewandowski.
I és moment també de fer un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Per fer-ho connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Durant les properes hores s'espera que la precipitació es mantingui en alguns sectors de la cara nord del Pirineu, però la que hi ha hores d'ara cap al sector central del litoral tendeixi a minvar ràpidament. I de cara a la tarda tindrem un temps ben diferent al del matí, i és que durant la tarda lluirà més el sol i en canvi sí que hem tingut força núvols i pluges durant el matí. De cara a la tarda mantindrem encara algunes restes de núvols, de fet en punts del Camp de Tarragona encara n'hi ha hores d'ara. Aquests també tendiran a minvar, però a la vegada també s'ha d'anar reforçant el vent, tant cap a la meitat sud del país com cap a les cotes més altes del Pirineu. De fet, des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta intensitat del vent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. El control de so tenim en Lluís Sánchez, a la redacció i coordinant a la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els metges aniran a la vaga el 25 i 26 de gener davant del que denuncien que és una situació insostenible del sistema sanitari. Metges de Catalunya, el sindicat majoritari del sector, denuncia sobrecàrrega assistencial, falta de metges i també precarietat de les condicions laborals dels professionals. Convoquen a 2 mesos vista, de fet, per intentar arribar a un acord amb l'administració, però segons com evolucioni aquest conflicte, no descarten noves vagues. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Sota el lema "ho has donat tot, no has rebut res", els facultatius alerten que cal aturar la fugida de metges del sistema públic per les males condicions que pateixen. Sous baixos, sobrecàrrega de feina i dificultats per tractar correctament els pacients. Per això, demanen increments de sou de fins a 15.000 euros anuals per apropar-se als nivells dels països veïns, jornades laborals de 35 hores i temps suficient per atendre les consultes, a banda d'altres mesures. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha dit que el sistema està en perill.
Perquè si no fem res, aquests 9.000 metges es jubilaran els propers 10 anys, els residents que a hores d'ara s'estan formant marxaran i d'aquí 5, 6 anys, que a tot estirar, tindrem una sanitat amb molt pocs professionals i que serà pràcticament de beneficència.
El sindicat fa una crida als 25.000 metges del sistema públic i concertat perquè participin a les mobilitzacions. Espera que l'administració reaccioni i prengui mesures per evitar la vaga, però ja alerta que, si no és així, les del 25 i 26 de gener no seran les úniques aturades que faran.
Doncs bé, un exemple d'aquesta saturació que denuncien els metges en els centres sanitaris el trobem a l'Hospital del Mar de Barcelona, on avui ens hem acostat. Allà els sindicats denuncien el col·lapse a les urgències i asseguren que és una situació crònica, que ara s'ha agreujat encara més per les patologies respiratòries pròpies d'aquestes dates. Helena Puigdueta.
En declaracions a la xarxa, el president del comitè d'empresa de l'hospital, Xavier Tarragón, ens dona xifres. Ara mateix, a urgències de l'hospital, hi ha una mitjana d'entre 30 i 40 pacients diaris que s'estan al servei més de 24 hores. Alguns fins i tot han arribat a superar les 100, molt lluny dels estàndards de qualitat. D'aquí que el personal ja s'ha organitzat per mobilitzar-se. D'entrada, faran vaga d'hores extres, sumant-se així a la iniciativa que ja fan altres centres hospitalaris.
La primera setmana de cada mes, els primers 7 dies de cada mes, fer una crida a tots els professionals, tots els treballadors i treballadores de la sanitat perquè no facin cap hora extra. Repetim, el sistema es manté gràcies a les hores extres que està realitzant els treballadors i treballadores. A l'Hospital del Mar sense anar més lluny, el PSMAR, durant aquest any s'han fet més de 15-16.000 hores extres, ja devem estar al voltant de les 16.000 hores extres.
Tarragón insisteix que l'únic que li demanen al govern és que faci l'esforç que no ha fet fins ara per complir amb el mandat aprovat al Parlament el passat mes d'abril sobre el personal sanitari i les seves condicions laborals.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
14 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona rebran prop de 10 milions d'euros els propers dos anys per ajudar les famílies en pobresa extrema. Són diners procedents del programa integral de barris per la millora de les rendes. L'objectiu, augmentar l'equitat territorial i també atendre els col·lectius més vulnerables en aquests barris. Ràdio Ciutat de Badalona, Sara Nicolás.
L'AMB subvencionarà tots els municipis que han presentat projecte, però ha tingut en compte dos criteris per prioritzar: els índexs de vulnerabilitat i la qualitat del projecte. Asseguren que aquests diners van destinats a combatre els factors que provoquen la vulnerabilitat als barris, que són d'àmbit econòmic, educatiu, social o sanitari. Així ho explica Ramon Torra, gerent de l'AMB.
Projectes que tinguin recorregut a mig i llarg termini, no de polítiques immediates, i per tant projectes que siguin persistents en el temps, no? Que no durin un any o dos i després desapareixen, sinó que tinguin aquesta continuïtat amb voluntat d'anar a resoldre problemes endèmics que hi ha en determinats barris del territori.
Es tracta de la primera convocatòria del programa integral de barris, fet que des de l'AMB destaquen en tant que aprofitaran aquest pilot per identificar aquells projectes que aconsegueixin uns resultats més exitosos i que en un futur es podrien estendre a altres municipis.
A Lleida, prop de 3.700 famílies amb fills menors de 18 anys van ser ateses pels serveis socials l'any 2020. Són un 11% més que les que ho van fer el 2018, segons es recull l'informe que ha fet l'Observatori de la Infància i l'Adolescència locals. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El document recull xifres corresponents als anys 2019 i 2020 i, per tant, copsa alguns dels efectes que va tenir en aquest col·lectiu la pandèmia de Covid-19. Aquest també recull que des de l'any 2012 han crescut el nombre d'expedients treballats pels equips d'atenció a la infància i l'adolescència de la ciutat, passant dels 370 llavors als 571 del 2020. D'aquesta xifra, segons el text, es desprèn que han crescut les situacions de vulnerabilitat i que les famílies amb menys recursos són les que han patit més intensament els efectes de la pandèmia. Una altra de les conseqüències de la Covid recollides per l'informe és la tendència ascendent dels problemes de salut mental entre els infants i adolescents. En aquest sentit, una de les autores de l'estudi, Maria Àngels Balcells, destaca que aquesta és una de les qüestions que més els ha cridat l'atenció.
Les coses que ens han fet pensar més ha sigut una altra vegada tot el tema de la salut mental, però com ho enfronten amb més valentia i com és menys tabú de lo que era. Jo crec que es parla molt més als mitjans i això també ha ajudat.
D'altra banda, el nombre de parts entre la població juvenil a la ciutat de Lleida ha disminuït en els últims anys. Al 2020 n'hi va haver 14 enfront dels 33 de només 3 anys abans.
Ens situem ara a Barcelona, encara en clau social, i atenció a aquest objectiu que té l'Ajuntament. Es vol aconseguir que els ciutadans consumeixin un 40% de productes de proximitat. És un dels objectius de l'estratègia d'alimentació saludable i sostenible 2030 per part del consistori.
El nou pla inclou 54 línies de treball amb accions com ara garantir que el 100% de la compra de l'Ajuntament estigui alineada amb el pla, que el 25% de les terres agrícoles de l'àrea de Barcelona siguin de producció ecològica o reduir l'obesitat infantil per sota del 12%. 1%. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que la transformació del sistema alimentari és necessària i que és un projecte de ciutat compatible amb la promoció de Barcelona com a referent gastronòmic mundial.
Per tant, gastronomia del nivell, gaudir de l'alimentació i que l'alimentació sigui sostenible i saludable no només són compatibles, sinó que són grans i imprescindibles aliats per transformar el sistema alimentari.
En la definició d'aquest pla estratègic hi han participat més de 1.000 persones i preveu accions per a tots els estaments del sistema alimentari.
I us ho destacàvem en titulars. Els Mossos d'Esquadra estan investigant un presumpte cas de violència masclista a Artesa de Segre, a la Noguera. Han detingut un home acusat de calar foc al pis de la seva parella amb ella dins, ja que els primers indicis apunten que el foc seria provocat. La dona està ingressada en estat greu. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí a Artesa de Segre, a la Noguera, un home de 39 anys com a presumpte autor d'un incendi en un habitatge al municipi amb la seva parella a l'interior. Els serveis d'emergències han rebut l'avís sobre les 4 de la matinada i 6 dotacions dels bombers de la Generalitat han treballat en l'incendi, ara ja extingit. El pis ha quedat totalment calcinat i la dona ha hagut de ser traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona per ferides greus. Ja passades les 7 del matí, els Mossos han detingut l'home al mateix municipi i posteriorment ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb alguna cremada lleu. Ara la policia investiga si podria tractar-se d'un cas de violència masclista, ja que els primers indicis apunten que el foc hauria estat provocat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els Mossos d'Esquadra han multat 450 conductors per superar els 100 km per hora a l'AP7 entre el Papiol i Granollers en el primer cap de setmana amb controls. De cara al pont de desembre es limitarà la circulació de camions en aquesta via, a l'AP7, i també s'instal·laran carrils addicionals. Cugat Mèdia, Maria Bragós.
Segons Helena, des que van desaparèixer els peatges a l'AP7 hi ha hagut un increment d'un 40% dels vehicles, cosa que ha portat a un augment de l'accidentalitat a determinats indrets. És per això que s'ha proposat una reducció de la velocitat en aquests trams per tal de posar-hi remei. La reducció va des del Papiol a Granollers i aquest cap de setmana s'hi han començat a posar controls. El conseller ha apuntat que aquests primers dies hi ha hagut un increment de les sancions i en aquest tram s'han posat 450 multes des de la seva aplicació.
Hem tingut un mes de novembre amb molta accidentalitat i per tant doncs ja ho vam fer el cap de setmana passat, un increment de les mesures de control, de seguiment i de presència de Mossos d'Esquadra.
Pel que fa al cap de setmana dels ponts, ha concretat que del dia 2 al 6 hi ha una previsió de sortida d'uns 470.000 vehicles. És per això que les mesures que s'aplicaran són la restricció de camions el diumenge 11, de 5 a 9 del vespre. A més, hi haurà carrils addicionals. I el dia 2 i 6, en les operacions sortida, es prohibirà als camions anar més enllà de 80 km per hora. També d'avançar en la zona que va de Granollers a Martorell i en els trams de la P7 on només hi ha dos carrils.
Encara en clau d'infraestructures, anem fins al Port de Barcelona, on aquest migdia s'ha fet oficial el relleu a la presidència d'aquesta institució, pendent des de la crisi de govern provocada per la marxa de Junts per Catalunya. El qui serà nou president, Lluís Salvador, assegura que el consens i el diàleg seran els principals eixos de la seva gestió. L'encara diputat d'Esquerra, que haurà d'anar a judici pels fets de l'1 d'octubre, serà nomenat demà mateix pel govern i rellevarà Damià Calvet, de Junts per Catalunya. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. El vicesecretari de Coordinació Interna d'Esquerra, que demà mateix deixarà l'acte de diputat, aposta per una gestió continuista de moment en la que serà la seva nova feina al capdavant del Port de Barcelona, on Lluís Salvador, que diu no està preocupat per una possible inhabilitació, ja que està convençut que no serà condemnat al judici per presumpta malversació, prevaricació, desobediència i revelació de secrets que haurà d'afrontar per haver estat el secretari d'Hisenda quan es va fer el referèndum.
Des de la meva defensa i des de la defensa de les diferents persones que estem al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estem convençuts que les acusacions acabaran decaent, per tant, no treballem i personalment no treballo amb cap calendari que no sigui el que és preferent i prioritari per al Port de Barcelona i la resta de calendaris, absolutament convençut de que decauran.
L'acte de relleu està enmarcat per una total sintonia entre Calvet i Salvador i també amb el conseller de Territori, Juli Fernández. Tots tres, de fet, han exhibit fins i tot el mateix color blau d'americana per simbolitzar el relleu en un dels càrrecs més ben pagats de l'Estat, 115.000 euros l'any.
I encara a Barcelona, més de 250 experts en habitatge i rehabilitació participen a la tercera edició del FAR, el fòrum de vivenda més important de l'Estat, que s'ha inaugurat aquest matí. El simposi comptarà amb la presència d'una trentena de ponents locals i internacionals de reconegut prestigi.
El Fòrum d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, més conegut com a FAR, té per objectiu reunir professionals del sector públic i privat, locals i internacionals, per tal de debatre, treballar i posar en valor de manera conjunta el futur del dret a l'habitatge a la ciutat. Enguany vol posar èmfasi en el fenomen de la gentrificació, o com ara també les polítiques de rehabilitació dels barris, com poden acabar sent perjudicials per als seus veïns, tal com ha apuntat Vanessa Baliño, que és la cap del gabinet de la Regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
A Espanya, com a la resta del sud d'Europa, no tenim aquests marcs de lloguer estables i això fa que les polítiques de rehabilitació, que aquesta arribada de tants diners europeus, si no som capaços de tractar-los de la millor manera, poden acabar provocant efectes no volguts com el que a Europa se li diuen la renoviction, no? Possibles expulsions de veïns provocades per la millora del parc.
El FAR 2022, que està organitzat per l'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona, se celebrarà avui i demà al recinte Palo Alto del Poblenou.
I avui arriba el Cyber Monday, una iniciativa de descomptes online que se celebra just després del Black Friday. En aquest context, la intensificació de les compres per internet preocupa els experts pels riscos en la cessió de dades a tercers i l'activitat dels estafadors i dels hackers. Pere Sanz.
Vigilar les passarel·les de pagament que permeten el pagament amb targeta, assegurar-se que la direcció d'internet on es compra és correcta o no precipitar-se en les ofertes que apareguin són alguns dels consells bàsics per evitar ser víctima d'una estafa o desprotegir les nostres dades personals. Però tal com explica en declaracions a la xarxa Xavi Puig, auditor de sistemes d'informació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el més important és anar a un lloc de confiança.
Diríem, una mesura és anar a un lloc confiable i, sobretot, no precipitar-nos, és a dir, no deixar-nos temptar per una gran oferta que eventualment es pugui enlluernar i que ens diguin queden pocs minuts i que ens precipiti.
L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha posat en marxa una campanya per intentar minimitzar riscos en aquestes operacions de compra online.
La xarxa de comunicació local.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Entrem en matèria política, setmana clau per a la negociació dels pressupostos de la Generalitat. Així ho preveu la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, que espera un principi d'acord aquesta setmana i apel·la a la responsabilitat dels comuns, de Junts i del PSC per tal d'arribar-hi. Els comuns, de la seva banda, demanen concrecions immediates i si es tornaran a reunir aquesta tarda amb el govern. Els socialistes reclamen a Aragonès que digui si els vol o no com a socis. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, espera un principi d'acord pels pressupostos aquesta setmana, quan espera accelerar les negociacions. Ha tornat a situar els comuns i Junts com els socis prioritaris, però no ha descartat el PSC.
En tot cas, estem en un procés de negociació, amb negociacions obertes amb els grups parlamentaris, especialment doncs, amb comuns, també amb Junts per Catalunya i també amb el PSC, que són els que han mostrat la predisposició de negociar-los. Nosaltres apel·lem la responsabilitat de tots ells per poder fer possible aquest millor escenari.
De la seva banda, el PSC nega que hi hagi cap negociació i assegura que no han rebut la informació que els demanen. La portaveu, Elia Tortolero, reclama al president aragonès que clarifiqui si vol negociar amb ells.
Els catalans i les catalanes no tindran uns pressupostos que incorporin més de 3.000 milions d'euros. I aquí el que els demanem al senyor Pere Aragonès, que és el màxim responsable d'aquesta situació, és que clarifiqui si vol obrir una negociació amb el PSC i, per tant, si vol que Catalunya tingui uns pressupostos.
I els comuns, que sí que són socis prioritaris, exigeixen un canvi d'actitud al govern i que aterrin propostes concretes aquesta setmana. Joan Mena n'és el portaveu. De fet, els comuns tornen a reunir-se amb l'executiu aquesta tarda.
I repassem ara altres notícies destacades del dia. Una cinquantena de detinguts a Espanya en la desarticulació d'un supercàrtel de la cocaïna a Europa.
Es tracta de l'operació internacional Desert Light, coordinada per l'Europol i amb participació de cossos policials d'Espanya, els Països Baixos, França, Bèlgica i Dubai. A l'Estat, l'operació s'ha fet a Barcelona, Màlaga i Madrid. En total s'han decomissat 30 tones de cocaïna i hi ha 49 detinguts.
Vueling cancela 19 vols a l'aeroport del Prat per la vaga de tripulants de cabina.
Segons l'aerolínia, avui s'operen un 87% dels trajectes previstos a la capital catalana. A tot l'estat, estat s'han anul·lat 42 vols i s'enlairaran 167 avions. L'aerolínia ha assegurat que un 93% dels passatgers afectats per les cancel·lacions ja han estat reubicats o han confirmat una solució alternativa.
I si gènere, feminicidi, negacionisme o transidentitat són algunes de les noves paraules que inclou el Diccionari de la Llengua Catalana.
La secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans ha incorporat 21 paraules i 640 modificacions per aportar nous significats. Altres exemples són aplicació, bipolar, màrfaga o resiliència.
És moment per la cultura. Un nou projecte arqueològic al conjunt monumental de la Catedral de Tarragona permetrà descobrir l'entorn del temple. Es tracta de treballs arqueològics a 4 anys vista que permetran conèixer millor el recinte de culte imperial o la sala axial. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Museu Diocesà de Tarragona engeguen els treballs que inclouen també l'adequació museogràfica del conjunt monumental de la catedral. El projecte, que ha començat aquest 2022, té una durada prevista de 4 anys. Es faran treballs arqueològics a l'entorn de la catedral, a la sala axial, recinte de culte imperial o a l'exterior septentrional del Tèrmenos, i es crearan diversos recursos didàctics i pedagògics per a museïtzar aquest fascinant conjunt patrimonial. La direcció arqueològica del projecte va a càrrec de l'investigador de l'ICAC, Josep Maria Macias, que fa èmfasi en aquesta tasca de museïtzació.
I, sobretot, també farem museografia, suport al projecte del Museu Diocesà i moltes actuacions de transferència de coneixement, fins a l'any 2025.
Han passat més de 15 anys des de que l'ICAC va començar a investigar el conjunt monumental de la Catedral de Tarragona, en col·laboració amb l'Arcabisbat de Tarragona i l'Ajuntament de Tarragona. Després de les prospeccions geofísiques del 2007, el 2010 es va aixecar el subsol de la catedral i es va trobar el Temple d'August.
I tret de sortida a Lleida de l'any Joan Oró amb la presentació del programa d'activitats que commemoraran el centenari del seu naixement. El Departament de Recerca i Universitats vol atreure més de 100.000 persones en les diferents propostes que giraran entorn de la divulgació científica i l'origen de la vida. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, en aquest sentit s'han organitzat fins ara una cinquantena d'activitats per l'any vinent, d'entre les quals destaquen diversos actes institucionals, una exposició de gran format i viaranant, conferències o activitats divulgatives. L'any Joan Oró coincidirà amb la commemoració al centenari també de la lleidatà Josep Vallverdú, present a l'acte. Un fet que ha volgut destacar el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, com una reivindicació de les Terres de Ponent.
Jo crec que la suma de dos centenaris, un que commemora la vida d'en Joan Oró, l'altre que commemora la vida d'en Josep Vallverdú, és la suma de dues vides molt potents en l'entorn de les Terres de Lleida que el govern de Catalunya vol celebrar i honorar per molts anys.
En la presentació celebrada a la ciutat de Lleida també hi han participat els màxims responsables de l'Ajuntament, Diputació i Universitat de Lleida, així com els responsables de la Fundació Joan Oró.
Gràcies, Jordi Claret, des d'UAU Lleida Ràdio. I ara és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El Mundial de Qatar acapara la informació esportiva i avui el president del Barça, Joan Laporta, ha comparat el joc de la selecció espanyola amb el del Barça i ha parlat també de la sanció a Lewandowski i de la situació de Ronald Araujo. Unes declaracions de Joan Laporta al club de golf de Sant Cugat que ha recollit el company de Cugat Mèdia, Joan García.
El president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, ha repassat l'actualitat del club blaugrana i ho ha fet abans de disputar la primera edició del torneig de golf Pro-Am Fundació Enric Massip al club de golf Sant Cugat. Laporta ha parlat del Mundial i, evidentment, de la selecció espanyola. Diu que té moltes similituds amb el model Barça.
És un orgullo para el Futbol Club Barcelona ver cómo están jugando nuestros jugadores, cómo está jugando la selección, cómo la está haciendo jugar Luis Enrique, cómo lo lleva Luis Enrique asumiendo él toda la presión, que es una manera de descargar la presión a los jugadores, jugadores muy jóvenes, ha sido muy valiente y además pues jugadores con un gran talento que están enamorando al mundo y da la casualidad que la mayoría son del Barça, ¿no?
Sobre la sanció a Lewandowski de 3 partits, diu que és totalment injusta i també ha tancat portes sobre no reforços al mercat d'hivern. Diu que amb les palanques que es van activar i l'arribada dels jugadors a l'estiu, l'equip ha de seguir competint.
Un Mundial que viu avui una nova jornada. Aquest matí empat a 3 entre el Camerún i Sèrbia i ara en joc el Corea del Sud 0, Ghana 0 a la tarda, Brasil-Suïssa i al vespre Portugal-Uruguai. També en futbol a segona divisió, aquesta nit, a partir de les 9, l'Andorra rep el cué de la categoria, l'Eivissa. Escoltem a Eder Sarabia, que és l'entrenador de l'equip del Principat.
De enfocarnos mucho en nosotros. Desde luego que tenemos que tener en cuenta. Bueno, veníamos analizando sobre todo los partidos de Anquela. Evidentemente las capacidades individuales que tienen muy buenos futbolistas. Pero bueno, lo que digo, sobre todo ser conscientes de que el partido estará mucho en que nosotros seamos capaces de dar un gran nivel.
També en futbol a la primera divisió femenina, el Barça va aconseguir un important triomf al Metropolitano. Les blaugranes van guanyar per 1-6 a l'Atlético de Madrid i són més líders al capdavant de la classificació, amb 8 punts de marge sobre el segon, que és el Madrid. De la seva banda, el Levante Les Planes de Sant Joan d'Espí va perdre el camp de la Reial Societat per 3-0 i suma 5 derrotes seguides i se situa a 3 punts de la zona de descens. I també en futbol a la primera federació masculina continua la gran ratxa del Nàstic de Tarragona. Els Grana van guanyar per 2-3 al camp del Real Unión i encadenen 4 victòries i un empat en les últimes 5 jornades i es consoliden en zona de play-off descens. I un darrer apunt en tenis de taula, avui el Reus Ganxets de Reus juguen a casa com a locals davant el Linares, el partit de la 7a jornada de la Liga Iberdrola de tenis de taula femeniles. Al Baix Camp, a partir de les 6 de la tarda, rebran el conjunt andalús. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
No més por. No més violència. No més víctimes. Només dones lliures. Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Nutrició amb Laura Crosas.
Dieta mediterrània. La dieta mediterrània és un patró d'alimentació saludable, preventiva de moltes patologies, que ha anat perdent popularitat a mesura que creixia la gran acceptació de la dieta occidental. Els últims estudis mostren la gran importància de seguir una dieta mediterrània enfront a l'occidental, pel paper que juga en la modulació de la microbiota intestinal i la interacció amb el sistema immunitari. Encara que la gastronomia divergeixi molt al llarg de tota la conca del Mediterrani, hi ha un patró ideal que defineix la dieta mediterrània. Aquesta cal que es basi en el consum diari mínim de 2 racions de verdures o hortalisses i 3 racions de fruita, a poder ser fresca i de temporada. L'oli d'oliva verge extra serà la font principal diària de greixos saludables i substituirà la mantega o la margarina. Hi ha d'haver 3 racions de llegum al llarg de la setmana. És indiferent quina, si s'utilitzen tècniques culinàries saludables. Una amanida de llenties, un hummus a degustar amb verdures crues de temporada o un empedrat en poden ser alguns exemples. 3 racions més seran de peix, un 2 cops peix blanc i un 2 cops peix blau, petit, tipus sardines o seitons. També es poden consumir ous i lactis naturals i carn blanca com pollastre o gall d'indi enfront a la carn vermella o processada. Hi haurà com a mínim un grapat a mà tancada a la setmana de fruits secs, una ració d'uns 30 grams i els cereals seran complets. Cal evitar la rebosteria comercial i aquesta es limita a màxim 3 racions setmanals. Finalment, pel que fa a les begudes, no es pot consumir més d'una beguda carbonatada o refresca al dia. I si es pren vi, aquest haurà de ser de consum ocasional, és a dir, la beguda de preferència serà l'aigua. Aquest perfil de dieta, a més, també té un caràcter força antiinflamatori i desplaça la dieta occidental, que és gairebé l'oposada, on abunden els ultraprocessats, els refinats, un consum excessiu de carn, sobretot de vermella i processada, greixos saturats, sucre i molt pobre en fibra, vitamines i minerals. La dieta mediterrània és una bona proposta d'alimentació a seguir per a prevenir la majoria de patologies de la societat actual i, de moment, una de les estratègies dietètiques proposades davant d'algunes patologies autoimmunes com l'artritis reumatoide o la psoriasis.
la xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Els metges aniran a la vaga el 25 i 26 de gener per denunciar la situació insostenible que diuen que pateix el sistema sanitari. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llonart, resumeix així els problemes que afronten.
Perquè si no fem res, aquests 9.000 metges es jubilaran els propers 10 anys, els residents que a hores d'ara s'estan formant marxaran i d'aquí 5, 6 anys, que tot estirà, tindrem una sanitat amb molt pocs professionals i que serà pràcticament de beneficència.
El sindicat majoritari dels metges fa una crida perquè sigui una mobilització històrica i no descarten noves vagues si no tenen una resposta positiva de l'administració. És dilluns 28 de novembre de 2022 i tenim més titulars. 14 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona rebran prop de 10 milions d'euros en dos anys per ajudar les famílies en pobresa extrema. Sònia Kerr.
Són diners procedents del programa integral de barris. L'objectiu és augmentar l'equitat territorial i atendre els col·lectius més vulnerables. El gerent de l'AMB, Ramon Roda, destaca que es finançaran projectes que vagin a l'arrel dels problemes socials.
Projectes que siguin persistents en el temps, no? Que no durin un any o dos i després desapareixen, sinó que tinguin aquesta continuïtat amb voluntat d'anar a resoldre problemes endèmics que hi ha en determinats barris del territori.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte cas de violència masclista a Artesa de Segre, a la Noguera.
Han detingut un home acusat de calar foc al pis de la seva parella intencionadament, amb ella dins. La dona està ingressada en estat greu.
Els Mossos d'Esquadra han multat 450 conductors per superar els 100 km per hora en el primer cap de setmana de restriccions a l'AP7.
S'han fet controls a 100.000 vehicles en el tram d'aquesta via entre el Papiol i Granollers. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ho justifica per l'elevada sinistralitat.
Hem tingut un mes de novembre amb molta accidentalitat i, per tant, doncs, ja ho vam fer el cap de setmana passat, un increment de les mesures de control, de seguiment i de presència de Mossos d'Esquadra.
De cara al pont de desembre es limitarà la circulació de camions en aquesta via i també s'instal·laran carrils addicionals.
En cultura, un nou projecte arqueològic al conjunt monumental de la Catedral de Tarragona permetrà descobrir l'entorn del temple.
Es tracta de treballs arqueològics a 4 anys vista que permetran conèixer millor el recinte de culte imperial o la sala axial de la catedral.
Pel que fa als esports, la selecció espanyola de futbol s'emmiralla en el Barça, Eduard Cabré.
Almenys així ho veu el president Joan Laporta, que ha comparat avui el combinat estatal amb l'equip blaugrana. Laporta ha criticat també la sanció de 3 partits al davanter Robert Lewandowski.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Durant les properes hores s'espera que la precipitació es mantingui en alguns sectors de la cara nord del Pirineu, però la que hi ha hores d'ara cap al sector central del litoral tendeixi a minvar ràpidament. I de cara a la tarda tindrem un temps ben diferent al del matí, i és que durant la tarda lluirà més el sol i en canvi sí que hem tingut força núvols i pluges durant el matí. De cara a la tarda mantindrem encara algunes restes de núvols, de fet en punts del Camp de Tarragona encara n'hi ha hores d'ara. Aquests també tendiran a minvar, però a la vegada també s'ha d'anar reforçant el vent, tant cap a la meitat sud del país com cap a les cotes més altes del Pirineu. De fet, des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta intensitat del vent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Lluís Sánchez, a la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els metges aniran a la vaga el 25 i el 26 de gener, davant del que denuncien que és una situació insostenible del sistema sanitari. Metges de Catalunya, el sindicat majoritari del sector, denuncia sobrecàrrega assistencial, falta de metges i també precarietat de les condicions laborals. Convoquen a 2 mesos vista, però, per intentar arribar a un acord amb l'administració, tot i que segons com evolucioni el conflicte, no descarten noves mobilitzacions. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Sota el lema "ho has donat tot, no has rebut res", els facultatius alerten que cal aturar la fugida de metges del sistema públic per les males condicions que pateixen. Sous baixos, sobrecàrrega de feina i dificultats per tractar correctament els pacients. Per això, demanen increments de sou de fins a 15.000 euros anuals per apropar-se als nivells dels països veïns jornades laborals de 35 hores i temps suficient per atendre les consultes, a banda d'altres mesures. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha dit que el sistema està en perill.
Perquè si no fem res, aquests 9.000 metges es jubilaran els propers 10 anys, els residents que a hores d'ara s'estan formant marxaran i d'aquí 5, 6 anys, que a tot estirar, tindrem una sanitat amb molt pocs professionals i que serà pràcticament de beneficència.
El sindicat fa una crida als 25.000 metges del sistema públic i concertat perquè participin a les mobilitzacions. Espera que l'administració reaccioni i prengui mesures per evitar la vaga, però ja alerta que, si no és així, les del 25 i 26 de gener no seran les úniques aturades que faran.
Com a exemple d'aquesta saturació que denuncien els metges, avui ens hem acostat a l'Hospital del Mar de Barcelona. Allà els sindicats denuncien el col·lapse a les urgències, asseguren que és una situació crònica que ara s'ha agreujat encara més per les patologies respiratòries pròpies d'aquestes dates. Helena Puigdueta.
En declaracions a la xarxa, el president del comitè d'empresa de l'hospital, Xavier Tarragón, ens dona xifres. Ara mateix, a urgències de l'hospital, hi ha una mitjana d'entre 30 i 40 pacients diaris que s'estan al servei més de 24 hores. Alguns fins i tot han arribat a superar les 100, molt lluny dels estàndards de qualitat. D'aquí que el personal ja s'ha organitzat per mobilitzar-se. D'entrada, faran vaga d'hores extres, sumant-se així a la iniciativa que ja fan altres centres hospitalaris.
La primera setmana de cada mes, els primers 7 dies de cada mes, fer una crida a tots els professionals, tots els treballadors i treballadores de la sanitat, perquè no facin cap hora extra. Repetim, el sistema es manté gràcies a les hores extres que estan realitzant els treballadors i treballadores. A l'Hospital del Mar sense anar més lluny, el PSMAR, durant aquest any s'han fet més de 15-16.000 hores extres, ja devem estar al voltant de les 16.000 hores extres.
Tarragón insisteix que l'únic que li demanen al govern és que faci l'esforç que no ha fet fins ara per complir amb el mandat aprovat al Parlament el passat mes d'abril sobre el personal sanitari i les seves condicions laborals.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Us ho destacàvem en titulars. 14 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona rebran prop de 10 milions d'euros. Serà els pròxims dos anys i es destinaran a ajudar famílies en pobresa extrema. Aquests diners procedeixen del programa integral de barris per la millora de les rendes i tenen per objectiu augmentar l'equitat territorial, així com atendre els col·lectius més vulnerables d'aquests barris. Ràdio Ciutat de Badalona, Sara Nicolàs.
L'AMB subvencionarà tots els municipis que han presentat projecte, però ha tingut en compte dos criteris per prioritzar: els índexs de vulnerabilitat i la qualitat del projecte. Asseguren que aquests diners van destinats a combatre els factors que provoquen la vulnerabilitat als barris, que són d'àmbit econòmic, educatiu, social o sanitari. Així ho explica Ramon Torra, gerent de l'AMB.
Projectes que tinguin recorregut a mig i llarg termini, no de polítiques immediates, i per tant projectes que siguin persistents en el temps, no? Que no durin un any o dos i després desapareixen, sinó que tinguin aquesta continuïtat amb voluntat d'anar a resoldre problemes endèmics que hi ha en determinats barris del territori.
Es tracta de la primera convocatòria del programa integral de barris, fet que des de l'AMB destaquen en tant que aprofitaran aquest pilot per identificar aquells projectes que aconsegueixin uns resultats més exitosos i que en un futur es podrien estendre a altres municipis.
Seguim en clau social. Ocell de Foc és el nom del nou programa de suport a joves, especialment amb problemes de salut mental, que promou el govern. Amb un pressupost de 10 milions d'euros, el programa vol contribuir a l'emancipació dels joves catalans d'una manera comunitària, és a dir, a través de les entitats arrelades al territori, incidint de manera especial en els joves que pateixen malestars emocionals o trastorns mentals. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presentat els principis bàsics del programa destinat a 20.000 joves d'entre 16 i 30 anys.
L'objectiu és arribar a 20.000 joves d'arreu de Catalunya, 3.000 dels quals amb problemes de salut mental o benestar emocional i fent-ho amb una potent xarxa territorial, i que comptarà també amb projectes que vinguin des de baix, que sorgeixin des del propi territori, adaptats a la realitat i adaptats a les necessitats dels i les joves. I finalment, l'objectiu és impulsar l'emancipació juvenil.
La metodologia per posar en funcionament el programa Ocell de Foc passarà per establir aliances entre ajuntaments, consells comarcals, centres educatius, empreses d'inserció laboral i entitats juvenils. Es constituiran 25 nuclis territorials desplegats per tot Catalunya i cada nucli haurà d'incloure 4 entitats que treballaran en xarxa. El president Aragonès, juntament el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, han presentat aquesta nova eina de suport als joves a Calmuns, un equipament referent referent en l'atenció a les persones amb problemes de salut mental a Barcelona.
Gràcies, Anna, i atenció a aquest objectiu de l'Ajuntament de Barcelona. Es vol aconseguir que els ciutadans consumeixin un 40% de productes de proximitat. És un dels objectius de l'estratègia d'alimentació saludable i sostenible 2030 del consistori.
El nou pla inclou 54 línies de treball amb accions com garantir que el 100% de la compra de l'Ajuntament estigui alineada amb el pla, que el 25% de les terres agrícoles de l'àrea de Barcelona siguin de producció ecològica o reduir l'obesitat infantil per sota del 12%. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que la transformació del sistema alimentari és necessària i que és un projecte de ciutat compatible amb la promoció de Barcelona com a referent gastronòmic mundial.
Per tant, gastronomia del nivell, gaudir de l'alimentació i que l'alimentació sigui sostenible i saludable no només són compatibles, sinó que són grans i imprescindibles aliats per transformar el sistema alimentari.
En la definició del pla estratègic hi han participat més de 1.000 persones i preveu accions per a tots els estaments del sistema alimentari.
I us ho destacàvem en titulars. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte cas de violència masclista comès a Artesa de Segre, a la Noguera. Han detingut un home que està acusat de calar foc intencionadament al pis de la seva parella amb ella a dins. La dona està ingressada en estat greu. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí a Artesa de Segre, a la Noguera, un home de 39 anys com a presumpte autor d'un incendi en un habitatge al municipi amb la seva parella a l'interior. Els serveis d'emergències han rebut l'avís sobre les 4 de la matinada i 6 dotacions dels bombers de la Generalitat han treballat en l'incendi, ara ja extingit. El pis ha quedat totalment calcinat i la dona ha hagut de ser traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona per ferides greus. Ja passades les 7 del matí, els Mossos han detingut l'home al mateix municipi i posteriorment ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb alguna cremada lleu. Ara la policia investiga si podria tractar-se d'un cas de violència masclista, ja que els primers indicis apunten que el foc hauria estat provocat.
Notícies en xarxa.
Els Mossos d'Esquadra han multat 450 conductors per superar els 100 km per hora a la P7 entre el Papiol i Granollers en el primer cap de setmana en què es fan controls. A més, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que de cara al pont de desembre es limitarà la circulació de camions a la P7 i també s'instal·laran carrils addicionals. Cugat Mèdia, Maria Bragós.
Segons Elena, des que van desaparèixer els peatges a l'AP7 hi ha hagut un increment d'un 40% dels vehicles, cosa que ha portat a un augment de l'accidentalitat a determinats indrets. És per això que s'ha proposat una reducció de la velocitat en aquests trams per tal de posar-hi remei. La reducció va des del Papiol a Granollers i aquest cap de setmana s'hi han començat a posar controls. El conseller ha apuntat que aquests primers dies hi ha hagut un increment de les sancions i en aquest tram s'han posat 450 multes des de la seva aplicació.
Hem tingut un mes de novembre amb molta accidentalitat i per tant ja ho vam fer el cap de setmana passat, un increment de les mesures de control, de seguiment i de presència de Mossos d'Esquadra.
Pel que fa al cap de setmana dels ponts, ha concretat que del dia 2 al 6 hi ha una previsió de sortida d'uns 470.000 vehicles. És per això que les mesures que s'aplicaran són la restricció de camions el diumenge 11, de 5 a 9 del vespre. A més, hi haurà carrils addicionals. I el dia 2 i 6, en les operacions sortida, es prohibirà als camions anar més enllà de 80 km per hora. També d'avançar en la zona que va de Granollers a Martorell i en els trams de la P7 on només hi ha dos carrils.
Doncs no deixem les infraestructures i anem ara al Port de Barcelona, on aquest migdia s'ha fet oficial el relleu a la presidència de la institució pendent des de la crisi de govern causada per la marxa de Junts per Catalunya. El que serà nou president, Lluís Salvador, assegura que el consens i el diàleg seran els principals eixos de la seva gestió. L'encara diputat d'Esquerra, que haurà d'anar a judici pels fets de l'1 d'octubre, serà nomenat demà mateix pel govern català i rellevarà Damià Calvet, de Junts per Catalunya. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. El vicesecretari de Coordinació Interna d'Esquerra, que demà mateix deixarà l'acte de diputat, aposta per una gestió continuista de moment en la que serà la seva nova feina al capdavant del Port de Barcelona, on Lluís Salvador, que diu no està preocupat per una possible inhabilitació, ja que està convençut que no serà condemnat al judici per presumpta malversació, prevaricació, desobediència i revelació de secrets que haurà d'afrontar per haver estat el secretari d'Hisenda quan es va fer el referèndum.
Des de la meva defensa i des de la defensa de les diferents persones que estem al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estem convençuts de que les acusacions acabaran decaent, per tant, no treballem i personalment no treballo amb cap calendari que no sigui el que és preferent i prioritari per al Port de Barcelona i la resta de calendaris, absolutament convençut de que decauran.
L'acte de relleu està marcat per una total sintonia entre Calvet i Salvador i també amb el conseller de Territori, Juli Fernández. Tots tres, de fet, han exhibit fins i tot el mateix color blau d'americana per simbolitzar el relleu en un dels càrrecs més ben pagats de l'Estat, 115.000 euros l'any.
I avui arriba el Cyber Monday, una iniciativa de descomptes online que se celebra just després del Black Friday. En aquest context, la intensificació de les compres per internet preocupa els experts pels riscos en la cessió de dades a tercers i l'activitat d'estafadors i de hackers. Pere Sanz.
Vigilar les passarel·les de pagament que permeten el pagament amb targeta, assegurar-se que la direcció d'internet on es compra és correcta o no precipitar-se en les ofertes que apareguin són alguns dels consells bàsics per evitar ser víctima d'una estafa o desprotegir les nostres dades personals. Però tal com explica en declaracions a la xarxa Xavi Puig, auditor de sistemes d'informació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el més important és anar a un lloc de confiança.
Diríem, una mesura és anar a un lloc confiable i, sobretot, no precipitar-nos, és a dir, no deixar-nos temptar per una gran oferta que eventualment es pugui enlluernar i que ens diguin queden pocs minuts i que ens precipiti.
L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha posat en marxa una campanya per intentar minimitzar riscos en aquestes operacions de compra online.
Doncs justament, coincidint amb la ressaca posterior al Black Friday, avui hi ha vaga de treballadors de Correus, ja que es tracta d'un dels moments de més feina de l'any, tot plegat en plena negociació del conveni col·lectiu. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Rubén Masmano, delegat sindical de CGT Correus Tarragona, explica que han escollit aquest dia per la seva proximitat amb el Black Friday, un dels pics de feina de l'empresa. De la mateixa manera, els següents seran el 22 i 23 de desembre i el 4 i 5 de gener. Cal destacar que els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, no han secundat aquesta vaga, motiu pel qual, des de la CGT, els acusen de no tenir interès en els treballadors i treballadores. Masmano denuncia que la direcció de l'empresa vol convertir-la en una altra gran corporació de paqueteria precària. Amb tot, Masmano detalla que si l'empresa vol seure a parlar, aturaran el calendari de vagues. Durant aquest matí, els sindicalistes han protestat a la plaça Corsini, on han repartit fulls informatius als ciutadans que acudien a Correus.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Entrem en matèria política en una setmana clau per a la negociació dels pressupostos de la Generalitat. Així ho preveu la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, que espera un principi d'acord aquesta setmana i apel·la a la responsabilitat dels comuns, de Junts i el PSC per arribar a un acord. Els comuns demanen, de la seva banda, concrecions immediates i es tornen a reunir aquesta tarda amb el govern. Els socialistes reclamen a Aragonès que digui si els vol o no com a socis. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, espera un principi d'acord pels pressupostos aquesta setmana, quan espera accelerar les negociacions. Ha tornat a situar els comuns i Junts com els socis prioritaris, però no ha descartat el PSC.
En tot cas, estem en un procés de negociació, amb negociacions obertes amb els grups parlamentaris, especialment doncs, amb comuns, també amb Junts per Catalunya i també amb el PSC, que són els que han mostrat la predisposició de negociar-los. Nosaltres apel·lem la responsabilitat de tots ells per poder fer possible aquest millor escenari.
De la seva banda, el PSC nega que hi hagi cap negociació i assegura que no han rebut la informació que els demanen. La portaveu Elia Tortolero reclama al president aragonès que clarifiqui si vol negociar amb ells.
Els catalans i les catalanes no tindran uns pressupostos que incorporin més de 3.000 milions d'euros. I aquí el que els demanem al senyor Pere Aragonès, que és el màxim responsable d'aquesta situació, és que clarifiqui si vol obrir una negociació amb el PSC i, per tant, si vol que Catalunya tingui uns pressupostos.
I els comuns, que sí que són socis prioritaris, exigeixen un canvi d'actitud al govern i que aterrin propostes concretes aquesta setmana. Joan Mena n'és el portaveu. De fet, els comuns tornen a reunir-se amb l'executiu aquesta tarda.
I és moment de repassar altres notícies destacades del dia. Una cinquantena de detinguts a Espanya en la desarticulació d'un supercàrtel de la cocaïna a Europa.
Es tracta de l'operació internacional Desert Light, coordinada per l'Europol i amb participació de cossos policials d'Espanya, els Països Baixos, França, Bèlgica i Dubai. A l'Estat, l'operació s'ha fet a Barcelona, Màlaga i Madrid. En total s'han decomissat 30 tones de cocaïna i hi ha 49 detinguts.
Vueling ha cancel·lat 19 vols avui a l'aeroport del Prat a causa de la vaga de tripulants de cabina.
Segons l'aerolínia, avui s'operen un 87% dels trajectes previstos a la capital catalana. A tot l'Estat s'han anul·lat 42 vols i s'enlairaran 167 avions. L'aerolínia ha assegurat que un 93% dels passatgers afectats per les cancel·lacions ja ha estat reubicat o ha confirmat una solució alternativa.
I atenció a aquests mots. Cisgènere, feminicidi, negacionisme o transidentitat són algunes de les noves paraules que s'han incorporat al Diccionari de la Llengua Catalana.
La secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans ha incorporat 21 paraules i 640 modificacions per aportar nous significats. Alguns exemples són aplicació, bipolar, màrfega o resiliència.
És moment per la cultura. Un nou projecte arqueològic al conjunt monumental de la Catedral de Tarragona permetrà descobrir l'entorn d'aquest temple. Es tracta de treballs arqueològics de profund nivell a 4 anys vista que permetran conèixer millor el recinte de culte imperial o bé la sala axial del temple. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Museu Diocesà de Tarragona engeguen els treballs que inclouen també l'adequació museogràfica del conjunt monumental de la catedral. El projecte, que ha començat aquest 2022, té una durada prevista de 4 anys. Es faran treballs arqueològics a l'entorn de la catedral, a la sala axial, recinte de culte imperial o a l'exterior septentrional del Tèrmenos, i es crearan diversos recursos didàctics i pedagògics per a museïtzar aquest fascinant conjunt patrimonial. La direcció arqueològica del projecte va a càrrec de l'investigador de l'ICAC, Josep Maria Macias, que fa èmfasi en aquesta tasca de museïtzació.
I sobretot també farem museografia, suport al projecte del Museu Diocesà i moltes actuacions de transferència de coneixement, fins a l'any 2025.
Han passat més de 15 anys des de que l'ICAC va començar a investigar el conjunt monumental de la Catedral de Tarragona, en col·laboració amb l'Arcabisbat de Tarragona i l'Ajuntament de Tarragona. Després de les prospeccions geofísiques del 2007, el 2010 es va aixecar el subsol de la catedral i es va trobar al Temple d'August.
I Tortosa acollirà el 10 de desembre el Festipart, un esdeveniment que aplega diversos artistes del territori. L'objectiu és difondre el projecte de 2 joves artistes abrencs per tal d'ajudar a gestionar l'ansietat a través de diferents disciplines artístiques. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
El tortosí Josep Lanau i l'ampostina Violeta Lleixà són els impulsors del projecte PART, que treballa per ajudar en l'autogestió de l'ansietat a través de les diferents disciplines artístiques. Per difondre aquest projecte s'organitza a Tortosa la primera edició del FestiPART, on hi participaran artistes del territori com el ballarí Roberto Olivan, la cantant Clàudia Chiva o el dibuixant Hernán Enac. En el Festipart s'impartiran els primers tallers del projecte, tal i com explica un dels seus impulsors, Josep Lanau.
Tenim pintura en directe gràcies a Hernán Enac, tenim dansa, tenim teatre, tenim música. També incloem tallers, els tallers que promou el projecte PART sobre l'autogestió de l'ansietat, en aquest cas en la música, en la pintura, en el dibuix i en l'escriptura.
El FestiPart serà el proper 10 de desembre al Parc Municipal Teodor González de Tortosa i, a banda dels tallers, també hi haurà actuacions i estands d'artistes i artesans.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El Mundial de Qatar acapara la informació esportiva i avui el president del Barça, Joan Laporta, ha comparat el joc de la selecció espanyola al del Barça. I ha parlat també de l'ascensió a Lewandowski i de la situació de Ronald Araujo, unes declaracions que ha fet Joan Laporta al Club de Golf de Sant Cugat i que ha recollit el nostre company de Cugat Mèdia, Joan García.
El president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, ha repassat l'actualitat del Club Blaugrana i ho ha fet abans de disputar la primera edició del torneig de golf Pro-Am Fundació Enric Massip al Club de Golf Sant Cugat. Laporta ha parlat del Mundial i, evidentment, de la selecció espanyola. Diu que té moltes similituds amb el model Barça.
És un orgullo para el Futbol Club Barcelona ver cómo están jugando nuestros jugadores, cómo está jugando la selección, cómo la está haciendo jugar Luis Enrique, cómo lo lleva Luis Enrique asumiendo él toda la presión, que es una manera de descargar la presión a los jugadores. Jugadores muy jóvenes, ha sido muy valiente y, además, pues jugadores con un gran talento que están enamorando al mundo, y da la casualidad que la mayoría son del Barça, ¿no?
Sobre l'ascensió a Lewandowski de 3 partits, diu que és totalment injusta i també ha tancat portes sobre no reforços al mercat d'hivern. Diu que amb les palanques que es van activar i l'arribada dels jugadors a l'estiu, l'equip ha de seguir competint.
Un Mundial que veu avui una nova jornada. Aquest matí empat a 3 entre el Camerun i Sèrbia, i ara en joc el partit entre Corea del Sud i Ghana, que guanyen els africans per 0-2 al descans. Aquesta tarda el Brasil juga davant Suïssa i al vespre Portugal s'enfrontarà a Uruguai. Més futbol a la primera divisió femenina. El Barça va aconseguir un important triomf al Metropolitano. Les blaugranes van guanyar per 1-6 a l'Atlético de Madrid i són les líders al capdavant de la classificació amb 8 punts de marge sobre el segon, el Real Madrid. De la seva banda, el Levante les Planes de Sant Joan d'Espí va perdre el camp de la Reial Societat per 3-0, suma 5 derrotes seguides i se situa a 3 punts de la zona de descens. I també en futbol a segona divisió masculina, aquesta nit a les 9, l'Andorra juga al camp del Cué, la Eivissa, una Eivissa que porta 8 jornades sense guanyar. Els andorrans, de la seva banda, estan situats en la novena posició de la taula. Eder Sarabia és l'entrenador de l'equip del Principat.
De enfocarnos mucho en nosotros. Desde luego que tenemos que tener en cuenta. Bueno, veníamos analizando sobre todo los partidos de Anquela, evidentemente las capacidades individuales que tienen muy buenos futbolistas. Pero bueno, lo que digo, sobre todo ser conscientes de que el partido estará mucho en que nosotros seamos capaces de dar un gran nivel.
Recordem aquesta nit, a partir de les 9, a Eivissa, Andorra. I una categoria per sota, la primera federació masculina, continua la ratxa del Nàstic de Tarragona, que va guanyar per 3-2 al camp del Real Unión d'Irún, encadenant 4 victòries i un empat en les últimes 5 jornades, consolidant-se ja en zona de play-off d'ascens. I també en futbol a la tercera divisió, l'Europa es va emportar el derbi i és més líder, i és que els de la Vila de Gràcia es van imposar per 3-0 davant el Sant Andreu, amb gols de Liaga, Campell i Pastells. Els escapulats ara tenen 5 punts de marge sobre els quadribarrats. I un darrer apunt, parlem de tennis de taula, perquè avui el Reus Ganxets rep el Linares, un partit de la setena jornada de la Liga Iberdrola, les del Baix Camp jugant com a locals davant de l'equip andalús, un rival directe a la part alta de la taula classificatòria. Les catalanes buscaran la seva 5ª victòria en 7 jornades en la seva segona participació consecutiva a la Superdivisió Femenina. El partit començarà a les 6 de la tarda a la sala de tennis taula del GUT del Club Ganxets de Reus. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local. I just can't get enough.
can't get enough, and I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. Els metges aniran a la vaga el 25 i 26 de gener davant el que denuncien que és una situació insostenible del sistema sanitari. Metges de Catalunya, el sindicat majoritari, denuncia falta de metges i precarietat laboral. Sota el lema "ho has donat tot, no has rebut res", els facultatius alerten que cal aturar la fugida de metges del sistema públic per les males condicions que pateixen, sous baixos, sobrecàrrega de feina i dificultat per tractar correctament els pacients. Per això demanen increments de sou de fins a 15.000 euros anuals per aprovar-se als nivells dels països veïns, jornades laborals de 35 hores i temps suficient per atendre les consultes, entre d'altres mesures. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha dit que el sistema està en perill.
Perquè si no fem res, aquests 9.000 metges es jubilaran els propers 10 anys, els residents que a hores d'ara s'estan formant marxaran i d'aquí 5-6 anys, que tot estirà, tindrem una sanitat amb molt pocs professionals i que serà pràcticament de beneficència.
El sindicat convoca 2 mesos vista